Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, com trobar la pau interior. Què és la pau interior? Quina és la relació entre la pau exterior i la interior? Com podem cultivar la pau d'esperit? Com podem pacificar la nostra ment? Com reacciona una persona que té pau interior a les agressions?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Buda va dir: la victòria produeix odi. Qui és derrotat pateix. Per tant, qui renuncia a la victòria i a la derrota viu en pau i harmonia. Explica Deepak Chopra la història d'una parella d'ancians txecs que va conèixer en un esdeveniment social. En veure les seves cares, em vaig adonar, diu Chopra, que en ells hi havia alguna cosa diferent i irradiaven una llum assossegada de pau i plena felicitat. A l'hora de marxar, un amic em va explicar que aquella parella s'havien conegut a Auschwitz. No m'era fàcil relacionar aquests fets horribles amb les dues persones que acabava de conèixer. Desitjava ferventment preguntar-los si la seva experiència als camps de concentració era la causa del seu estat actual de pau interior, per un acte d'alquímia que la ment, de manera natural, és capaç de realitzar quan s'enfronta als horrors més profuns. Diu Deepak Chopra: si podem deixar de relacionar-nos amb el món a través del nostre trauma, apareix l'esperança que ens hi començarem a relacionar a través de l'ànima. La pau pot ser, doncs, una tria conscient, fins i tot en les pitjors circumstàncies. Va escriure Gandhi, el símbol del pacifisme: no hi ha un camí cap a la pau és el camí. La mestra espiritual Gangaji que cadascú de nosaltres té el poder d'aturar el cicle de la guerra interior i exterior. El podem aturar ara mateix, podem responsabilitzar-nos totalment de reconèixer dins nostre tot allò que és pau incondicional. Senzillament hem de lliurar la ment a la pau. I si renunciem al patró habitual de lluita en qualsevol emoció, circumstància, por o esperança que aparegui, hi podem descobrir la possibilitat de lliurar-nos-hi. Diu Eckhart Tolle: quan acceptes profundament aquest moment, sigui quina sigui la forma que tingui el moment d'ara, estàs asserenat i estàs en pau.
Osho, la pau arriba, però abans, com a requisit previ, heu de crear una pau mental al vostre voltant.
Hola, sóc el Joan d'Espreguera, que per molt que ens aïllem per molt de ioga, reiki i meditació que fem, després hem de conviure tots en el món real. I en el món real hi viuen persones, i aquestes persones de vegades tenen poca sensibilitat respecte a les altres i es fan mal, o ens fan mal, no? Llavors, aquesta és la principal amenaça que tenim per la nostra pau interior. Si hi ha alguna persona que et fa mal, sempre és la persona que t'acaba... sempre és aquella persona que, d'alguna manera, és la que acaba arruïnant aquell dia, no? Com aquelles rajoles que a vegades hi ha en els bars. Diu: avui fa un dia perfecte. Diu: ja veuràs com algú te'l fot en l'aire. Vinga, gràcies i bona nit.
Sí, hola, bona tarda. Soc Xavier Álvarez, de Llavaneres. Mira, jo crec que la pau és algo que està dins nostre, i per aconseguir-la, per tant, hem d'entrar dins nostre. Com ho podem fer-ho? Meditant, reflexionant. Realment, la pau és un do de Déu. Quan nosaltres entrem dins nostre, fem que aquesta pau estigui amb nosaltres. I llavors també la podem donar als altres. És molt bo donar pau als altres. Quan veus algú desitjar-li que la pau sigui amb ell, és algo que ens acosta a ells, perquè a l'amor també ens dona aquesta pau. O sigui, hi ha diverses coses que ens poden arribar a donar aquesta pau, com perdonar, donar perdó als altres, és algú, i a nosaltres mateixos, és algú que ens acosta a aquesta pau interior. Realment hem d'arribar al punt de que res del que passa dia a dia ens afecti. Quan estem dins de nosaltres mateixos, quan estem bé amb nosaltres mateixos, quan estem bé amb els altres, aconseguim aquesta pau. I tot això ens porta a algú que és la felicitat.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, trobar la pau interior amb la psicòloga Marta Schroeder i la professora de ioga Maria Glòria Enríquez. A 8:45, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rutllán. Com cada divendres, escoltarem el bloc de notes de l'Àlex Rovira, aquesta setmana preguntant-se per què vivim, i acabarem l'Ofici de Viure amb el camí cap a la felicitat, segons l'escriptora Louise Hay. Recordem que dilluns parlarem de com afecta la dieta vegetariana a l'estat d'ànim. Dieta vegetariana i estat d'ànim, dilluns a l'Ofici de Viure. Si teniu dubtes, 93-201-7474, viure@catradio.cat.
Pues aprende a valorar lo que tienes.
José Antonio Marina, filósofo.
La paz interior, todo el mundo lo que ha buscado es la serenidad, que es la manera, digamos, más clásica de decirlo, frente a la agitación o frente a la presión para estar continuamente exaltados. La serenidad incluye un aspecto de intensidad, pero de intensidad calmada. Y a mí esa intensidad sosegada me parece que sí es un estado maravilloso.
És 8:45, Marta Schroeder, Maria Glòria Enríquez. Bona nit, senyores.
Bona nit,
benvingudes.
Bona nit,
ja. Com esteu?
Molt rebé. En pau.
Veniu amb unes llibretes magnífiques, eh? La llibreta de la Marta té moltes coloraines i la de la Maria Glòria és verda.
Eh?
I aquí apunta vostè, Maria Glòria, cada dia els desitjos?
Sí.
Els bons propòsits, també?
Exacte, perquè es complin.
Sí?
Intento harmonitzar la ment, la mà i el cos perquè tot sigui favorable.
I com ho fa, això?
Convençuda de que si estàs en aquesta sintonia positiva, el que està afín a tu, que és bo, t'arribarà. Estàs obert per rebre.
Llavors ho escriu.
Exacte.
Bé, què enteneu per pau interior, Marta?
Aquesta és una pregunta molt complexa. Però jo tinc la percepció de que és l'essència natural de l'home. Mm-hmm. I que per això... Sense aquesta serenor interior és impossible ser feliç, i que de fet quan la trobem la reconeixem com si estiguéssim a casa nostra realment, no? Tot lo de més són pertorbacions. Quan estem en pau interior ens sentim a casa.
Vostè és psicòloga.
Sí.
Veu malalts de càncer cada dia.
Sí.
Es pot tenir una malaltia greu i a la vegada pau interior?
I tant. Això té molta relació amb el que deia el Joan d'Esparreguera, no? El Joan d'Esparreguera deia: com podem tenir pau, ni ioga, ni tai chi, ni res, si tenim una amenaça quotidiana, que és la gent que ens envolta, que ens pot fer mal, no? I, clar, aquesta és una visió, no sé si la Glòria estarà d'acord amb mi, és una visió molt... de que jo sóc com un robot, no? Si a mi algú em toca el nas, jo reacciono d'una manera. Si em toca l'orella, reacciono d'una altra. Si les coses aquell dia em van bé, doncs jo estic en pau. Si aquell dia les coses... És una mica com si fossis una marioneta de les teves circumstàncies.
Un titella mercè de tothom, no?
Clar, però això jo no ho veig gaire així, perquè si fos així, sempre que em toquen el nas, reaccionaria de la mateixa manera. I no és veritat. Hi ha un dia que reacciono d'una manera i un dia que reacciono d'una altra. Això vol dir... que aquí hi ha un punt que és molt important, i és què és el que fem nosaltres, què fem nosaltres amb el que ens arriba de l'exterior. I això és el que marca la diferència. No el que passa fora, sinó què faig jo amb el que jo rebo de fora.
Estic absolutament d'acord. És que la realitat és que som esperits encarnats i tenim molt poc temps de desenvolupar la nostra missió, que és una missió essencialment d'amor, que és la plenitud, que és la pau, que és l'harmonia i que és la vida en si mateixa. El que passa és que hem de superar el repte de la ment, i aquesta ment està tan condicionada per la cultura i les circumstàncies de cada persona que podem convertir-nos en víctimes o en persones que podem...
En creadores.
O creadores.
En creadores.
Gaspar Hernández, L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Si teniu dubtes, viure@catradio.cat, 93-201-7474. Avui, com trobar la pau interior a l'ofici de viure, amb Marta Schroeder i Maria Glòria Enríquez. Recordo que en Joan d'Esparreguera ens deia el nostre contestador automàtic literalment que per molt de ioga, etc., aquí al·ludia la nostra professora de ioga indirectament, per molt de ioga, etc., que fem, després hem de conviure al món real amb persones que ens fan mal.
Si els deixem que ens facin mal. Hi ha una situació en la que quan algú que no t'estima, ni tu estimes, ni coneixes, et vol fer una cosa, sorgeix aquesta necessitat de reafirmació i no permetre que t'afecti. Això és per sobrevivència, senzillament. I després hem d'intentar el que és molt difícil, que és comprendre i practicar aquesta empatia tan important per conèixer els motius d'aquesta persona tan trista i tan amargada que intenta demanar auxili d'aquesta manera. Potser una cridada d'auxili que hem d'intentar comprendre i donar aquest exemple i aquest sentit de vida, d'amor i de comprensió i de tolerància.
Sí, si a vostè l'agradeixen verbalment, la insulten, per exemple, intenta sentir empatia cap a la persona que l'insulta.
Intento fer aquest exercici de no identificar-me amb aquesta agressió, perquè intento estar per sobre d'aquesta.
Com ens deia la psicòloga Begoña Odriozola un dia a l'ofici de viure, això és com si et llancen una pilota i tu decideixes si l'agafes o no.
Exacte, és una decisió personal.
Val, per tant, hi pot haver pau interior en qualsevol circumstància?
Sí. A mi hi ha una cosa que la Glòria acabes de dir que m'ha agradat molt, i és el tema de la ment, no? La pau interior jo no la ubico en la ment. Jo crec que la ment és un motor que té una funció que té una funció, a més que té una funció que fa molt de soroll. I te fa tant de soroll que a vegades perdem de vista la nostra essència, que jo parlo del cor, no? Parlem de l'amor, parlem del perdonar, parlem de l'entendre, no?
És el mateix, és absolutament el mateix.
Clar, llavors mai buscarem la pau interior, mai la trobarem en la ment i en lo racional i en la lògica mental.
Fent ioga vostè en troba de pau interior?
Absolutament, sí, perquè el ioga és un ofici de viure. És un ofici d'integració de cos, de ment i d'esperit. I quan tu treballes el que tens més a la mà, que és el cos, i a través del cos i de la respiració, que això és fonamental, accedeixes a aquest esperit, que és l'ésser essencial, doncs estàs en el cel. No has de morir, ja estàs en el cel.
Hem parlat amb Arjuna, director del Centre Namasté del carrer Calàbria de Barcelona, i amb Mireia Fresno, mestra de Reiki i terapeuta de la polaritat. Els hem preguntat bé què entenen per pau interior i si tothom la té o la pot arribar a tenir.
Primer que s'ha de fer és ser sincer amb un mateix. O sigui, sinceritat, consciència i conseqüència. Sinceritat perquè un ha d'entendre què és el que li passa independentment de les persones que hagin provocat aquest procés. Això per una banda. Consciència, perquè estàs en un procés de canvi i el canvi és sempre perpetu. O sigui, un quan neix és molt petit i és molt tendre, i quan s'està envellint el cos està arrogant-se, no? Pues és un procés. La vida és tot un procés. I conseqüència, perquè s'ha de saber fins a on arriben els teus actes i les conseqüències que tenen. I quan se fan, s'han d'entendre que no només és un acte conjuntural, sinó que té una conseqüència, és una peça de dominó que transporta d'altres peces de dominó.
La pau interior és un estat de la ment que qualsevol persona, en principi, sana mentalment podria aconseguir. Llavors, ja com sempre tenim com un seguit de pensaments que ens porten amunt i avall, que cap al futur, cap al passat. Llavors, per exemple, un dels secrets per poder estar en pau interior seria estar en el present.
La Maria Glòria Enriquet discrepa de la Mireia Fresno. Vostè creu que la pau interior no ve de la ment?
No, no, no. La ment s'ha d'aturar per poder trobar la pau interior. La ment és un instrument de coneixement, però és un instrument, no és l'essència, que és com aquest llac immens i tranquil. La ment seria com les onades d'aquest llac.
Li hem preguntat a l'Arjuna si voler controlar la ment no és, en el fons, voler-la condicionar, i ens ha dit això.
El que s'ha de fer no és controlar la ment, perquè controlar la ment és un esforç contradictori també. Obligo a la ment a que no pensi. Com? Pensant que no vull pensar. És una mica rocambolesc, per tant, el que s'ha de fer és educar la ment.
L'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, 5 minuts i arribarem a 8:45, en què el monjo budista Ricard Rullán ens donarà també alguna porta d'entrada cap a la pau interior a través de la meditació. Bé, vosaltres quin creieu que és el camí de la pau al qual es referia Gandhi? Fins a quin punt ens poden ajudar tècniques com el ioga o la meditació per serenar la ment o per educar-la?
El ioga és un instrument invaluable. De fet, Gandhi portava sempre el Bhagavad Gita amb si, i va ser la seva Bíblia. Gandhi va ser un deceble del Bhagavad Gita i va a conquerir aquesta gran conquesta, de, valga la redundància, de alliberar la Índia, però ell estava alliberat en si mateix, i va ser la seva vida, la seva vida en si i el seu exemple el que va alliberar la Índia, perquè ell feia això de la sinceritat, la consciència i la conseqüència. Era sincer en el seu seguiment d'aquesta Bíblia que es diu la Bhagavad Gita. Era conscient del seu poder, perquè és això una altra cosa, el poder que dona la consciència de si mateix com aquest ésser infinit, i la conseqüència en obrar d'acord amb aquesta situació de grandesa.
Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio presenta
Cavalia,
un somni de llibertat.
Cavalia.
El New York Times l'ha descrit com un conte de fades de la imaginació d'un dels creadors del Cirque du Soleil.
Cavalia.
Amb més d'un milió i mig d'espectadors arreu del món, per fi a Barcelona.
Vendes entrades a Teleentrada i a www.cavalia.es.
Hola, la puc ajudar?
Buscava una rentadora extraordinària.
Una rentadora a Fagor?
Sí.
Amb 8 quilos de càrrega?
Esclar, esclar.
I amb 1.000 revolucions per minut?
Res més.
Per 479 euros en 24 mesos sense interessos, tan sols 19,96 euros al mes.
Això sí que és extraordinari.
Vine a la setmana extra de Milar i paga en 24 mesos sense interessos.
Què tenen en comú la ciència i els contes? Del 12 al 27 de gener, el Jove Teatre Regina presenta La fabulosa ciència del doctor Grau i les bessones Grimm, de les companyies Tàbata i Teatre de la Sargantana, que ens ofereix una visió divertidament científica dels populars contes dels germans Grimm. Entrades a la venda al Teleentrada 902 10 12 12. Recomanat a partir de 5 anys.
Alguna vegada heu pensat canviar d'habitatge?
Ah, jo voldria una casa amb jardí.
Amb un garatge molt gran.
Millor un pis al centre.
Pot ser un apartament a la platja?
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Alpunthabitatge.cat.
Alpunthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Eckhart Tolle. Tu vols pau. No hi ha ningú que no vulgui pau. Però hi ha alguna cosa en tu que vol drama, que vol conflicte. Words once so clear,
only echoes passing through the night. Més eines per aconseguir pau interior, Marta.
A veure, jo penso que com vivim en aquest món, tampoc ens tenim que sentir malament si no sentim aquesta pau interior tot el temps. És un estat on nosaltres ens volem recollir, però hi ha petites coses que ens poden ajudar a sentir-nos amb aquesta serenor interior, no? Per exemple, una seria acceptar els problemes que et venen en comptes de, o bé, lluitar en contra, resistir-se amb ells, no? Deien que tot el que resiste,
persiste, sí.
Per una banda, i no resignar-se per l'altra. La resignació també fa que un no busqui solucions. L'acceptació et permet reconèixer que tens aquell problema amb aquella persona, el que sigui, i buscar eines. Una altra seria, davant d'aquests problemes que et treuen la pau, això et dona molta informació. Reflexiona què és el que et treu la pau a tu. En comptes de queixar-te de lo que t'està passant, mira quins són aquests clics que tu et pertorben per dintre, perquè et dona molta informació per créixer i per anar-te retrobant. Actua en comptes de reaccionar, que la diferència està, actuar vol dir pensa, no? I reaccionar vol dir, mira, és automàtic, no? Actua en comptes de reaccionar. Aprèn a relativitzar les coses. Quan passa el temps, tot es veu d'una altra manera. Aprèn a no dramatitzar, no? El que deies tu del llac, Glòria, la pedra aquella, dramatitzar és ficar-hi un pal en el llac i donar-li encara més turbulències al llac. No dramatitzis, posa les coses al seu lloc.
Són 8:45 a l'Ofici de Viure, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rullán. Ricard, bona nit, ben retrobat.
Molt bona nit.
Vostè, pau interior, tota la del món, no?
Bueno, quan més millor, no sempre tota la del món, però quan més millor, és perquè la necessitem. La pau és una cosa que tothom necessita, si et fixes. No hi ha un moment en què puguem estar sempre excitats, sempre hem de buscar una estona per tranquil·litzar-nos. Qualsevol persona, encara que sigui molt activa, sempre necessitem una estona, un moment, per deixar-nos en pau.
Però es pot ser actiu i tenir pau interior, no?
Completament, totalment. Sobretot quan medites molt, acabes amb una ment molt estable, en el sentit de mantenir-la en pau, i aleshores les teves accions estan degudes a aquesta estabilitat de la teva ment en pau.
Com cada dia, un minut de meditació en aquesta hora. Ricard Rullán, quan vulgui, endavant.
Moltes gràcies. Primer relaxa el cos, deixa'l còmodament. Observa com l'aire entra i surt pel nas, desenvolupant la intenció de que ho faràs tranquil·lament pel benefici de tots. Ara faràs servir un mantra, el mantra Om Ahum. Quan inhales, repeteix en silenci Om. Retén l'aire uns segons, repetint ah. Exhala, repeteix hum. Inhala en silenci om. Retén ah. Exhala hum. No toca amb la teva ment, s'apaivaga, entra en un estat de pau interior profunda i dedica aquesta pau i benestar pel benefici de tots els éssers.
El que passa, Ricard, és que dir aquests mantres, per exemple, en públic, pot provocar que se'ns enriguin.
No, però quan fas la meditació se suposa que has d'estar una mica apartat de tot perquè no tinguis distraccions. Aleshores, i si ho fas en silenci, ni tan sols els veïns de darrere la paret te'n sentiran, o sigui, no hi tens problemes.
Gràcies, bon cap de setmana, Ricard.
Moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández. L'ofici de viure.
Avui, com trobar la pau interior? Diu Ringu Tulku Rinpoche a la transformació de la ment que la situació externa per ella mateixa no és mai el factor decisiu a la nostra felicitat. És la nostra actitud interior la que determina si patirem o no. Les alegries i tristeses no estan fora de nosaltres, fora del nostre control. La felicitat sorgeix del nostre interior. La creem nosaltres mateixos, aprenent a reaccionar d'una manera més positiva davant els desafiaments de la vida. Nosaltres decidim si som, si volem ser feliços o no. I està d'acord, Maria Glòria?
Absolutament, sí. És un repte, la vida és un repte, i hem de ser conscients de que la vida espera de nosaltres superar-la en tots els sentits.
I vostè com decideix quan és feliç? O ja és una decisió perpètua?
És un estat de... Intento estar en la consciència de cada instant i obrir els ulls i adonar-me de que la natura és la gran mestra i que la gent dins de si mateix és gran mestra també, i que tot està per ser profitós.
I això ho veia així, abans de tenir una malaltia, la malaltia que va patir?
Sí, de fet he estat un caràcter, una personalitat bastant vital, i això portava a aprofitar totes les ocasions. I quan va arribar la malaltia del càncer, va ser el gran regal, perquè vaig adonar-me de que la vida estava donant-me la gran oportunitat d'acceptar de veritat la realitat.
Això a vostè li ho han dit, Marta, altres malalts de càncer?
Sí, una vegada superat el càncer i una vegada passat cert temps. Perquè, clar, s'aprenen moltes coses. S'aprèn a relativitzar, s'aprèn a valorar el que un té, s'aprèn a adonar-te'n de que la vida és un regal, i és com un pastís, no? I jo no puc estar dient, oh, i s'acaba aquest pastís, sinó que me'l vull menjar amb les dues mans i disfrutar-ho. I clar, tot això facilita que la persona visqui plenament i per lo tant sigui més fàcil que se senti feliç.
Avión sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Xavier Maloni és antropòleg, teòleg i autor del llibre Escletxes de realitat. Ens aconsella dues eines per cultivar la pau interior.
Preservar diàriament un espai d'almenys mínim, fent rebaixes al màxim de un quart d'hora, depèn de les persones. Hi ha aus nocturnes i aus diurnes, per tant, en el moment que un estigui més lúcid, més desvetllat, un espai únicament consagrat a la presa de consciència del dia viscut o del dia que un va viure, no? I llavors repassar-lo mentalment, el que un es trobarà o el que un ha viscut, i convertir-lo en ofrena, no? És a dir, quan diem convertir-lo en ofrena vol dir desenganxar-lo d'un mateix. Tots els enganxaments són els que es creen agitació i ansietat. Quan ens identifiquem amb les coses que fem, o amb les relacions que tenim, o amb els sentiments que ens preocupen, llavors aquest estat de quietud que serveix per desidentificar-te i observar fa que automàticament entris en una altra percepció d'allò mateix que estàs visquent, no? O sigui, l'espai interior que es crea entre tu i les coses, tu i les persones, tu i els sentiments.
Mas o relógio tá de mal comigo.
Maria Glòria?
Cada cèl·lula del nostre cos està canviant contínuament. Cada instant de l'univers és un canvi. La vida és canvi, és avançar, és millorar. Si intentem agafar aquest preciós regal, el que fem és destruir-lo, perquè no li podem permetre continuar sent. O sigui que crec que el secret està en fluir, en deixar anar, en acceptar i en obrir els ulls perquè tot està venint. Potser que algú se'n va, però està un altre darrere esperant per arribar.
Marta?
I inclús quan perds la pau, que és sovint, això també és un regal, perquè és una senyal per tu per saber què fer i com continuar creixent. Si estiguéssim sempre en un estat de pau interior, probablement no haguéssim necessitat néixer.
Fins a quin punt la pau interior és una vivència única i personal, intransferible, i fins a quin punt es pot compartir?
La pau interior és una conquesta personal, però afortunadament es pot compartir. Per què? Perquè cada vegada hi ha més gent que s'interessa pel món alternatiu, i hi ha persones molt importants en les nostres vides, com és el Dalai Lama o Teresa de Calcuta en el seu moment, o el propi Vicente Ferrer. Doncs són persones que tenen una gran pau interior i la transmeten als demés. De quina manera? Amb xerrades també, però el que més fan és viure la seva vida d'acord amb el que pensen i senten, que és en pau. Per tant, quan tu estàs amb una persona que té pau interior, d'alguna manera et sentes en pau interior. Fins i tot a l'inrevés, et treu de polleguera. Per què? Perquè està revelant tota aquesta angoixa que tu tens i tota la ràbia continguda. Per tant, sí que es pot compartir aquesta pau interior.
Respecte a això, jo volia dir que la pau també es contagia. O sigui que apropa't a les persones
que jo avui em sento amb una pau increïble, perquè clar, han vingut sí. Vostès dues aquí,
oh, que maco,
transportant la seva
que
pau interior,
que elegant,
tot l'estudi ple de pau, eh? Ja està d'acord, no, Maria Glòria?
Estimules aquesta pau en el nostre cor.
Moltes carai. Gràcies, és vostè molt amable, el meu cor estarà content. I vostè també, suposo que intenta durant el seu dia a dia, Maria Glòria, de contagiar aquesta pau.
Sí, crec que el que dona, rep. Donar és rebre. I tan sols per un sentit egoista, donar dona felicitat, o sigui que és un consell.
Jo sóc de l'opinió que es pot transferir la pau interior sempre i quan hi hagi algú que estigui obert a rebre-la. Per exemple, els budistes parlen de lo que és la transferència de consciència, o per exemple a través d'una sanació o d'una meditació, un mestre pot ajudar els seus alumnes a entrar més en aquesta pau interior.
Estem escoltant Mireia Fresno, mestra de Reiki. I també, per acabar, hem volgut preguntar-li per què la pau interior s'associa sempre més a les cultures orientals que no pas a Occident.
A Occident hem posat més èmfasis en les coses externes, en crear indústria, màquines amb la riquesa, i amb la producció de coses externes, i no ens hem dedicat tant a la investigació del món interior. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore.
L'especialista en estrès, John Borishenko, ens dona el llibre Paz interior para gente ocupada, 52 idees per recuperar la pau interior. Ens anima a viure el present amb més valor, compassió i alegria, a partir de consells senzills com aprendre a tenir paciència, caminar amb actitud positiva o escoltar música que afavoreix la serenitat i la creativitat, etc, etc, etc. Més consells?
Mira, tot hi ha moltes maneres de poder cultivar, jo crec que és la paraula, no? Cultivar aquest estat de pau interior. Però si em deixessis agrupar-los tots en un, que potser és el més gran però també és el més senzill, jo diria que és viure en l'amor. Viure en l'amor cap a un mateix, cap als demés, cap a la natura, cap a la vida. I si tu treballes en aquest camí, tu aniràs trobant la teva pau interior.
Em deixes concluir? Som esperits encarnats i la nostra missió és l'amor.
Què vol dir que som esperits encarnats?
Vol dir que la vida no és aquest cos, ni aquesta ment, ni aquests sentiments. La vida és una energia interior que és la que fa que tinguéssim la resta de qualitats.
Això vol dir que vostè i jo ens trobarem en una altra vida.
Oh, Déu vulgui.
Probablement, no?
Déu vulgui.
Potser també estarem en un estudi de ràdio, no?
Potser. M'agradaria, realment.
L'Anna ens pregunta, com mantenir la pau interior davant els retrets d'una persona que estimes? I quan et sents malament, no pas perquè l'altre tingui raó, sinó perquè et sents culpable de veure com se sent decebut.
Clar. Doncs és el que parlaves tu abans, de et llencen una pilota i tu l'agafes. Ella està assumint una responsabilitat a sobre de les seves esquenes que no li pertoca, que és el malestar del seu marit i aquest sentiment de culpa. I potser el que tindria que assumir és veure per què això li afecta tant i veure per què l'altre se sent malament, per poder-lo ajudar. Només pots ajudar els altres si entens d'on parteix aquell malestar, no? Llavors jo el que li recomanaria és que no sentís que això és personalitzat cap a ella, sinó que sentís que és un problema que té ell amb ell, que li està transmetent, però ella que no ho agafi, que no ho personalitzi, i que des de l'estimació que li té, que ho diu, intenti entendre'l per ajudar-lo.
I una bona frase d'un altre oient d'en Joan, amb la qual acabem, diu: la pau interior no es pot trobar si no ens calmem tots una miqueta, perquè anem molt accelerats. I això també passa per aprendre a dir no. Bé, doncs, Marta Schroeder, Maria Glòria Enríquez, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que tingueu molta pau.
Gràcies als dos.
Bona nit. Gràcies.
Adéu.
D'aquí uns instants, com cada divendres a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Àlex Rovira amb el seu quadern de notes, avui preguntant-se per què vivim... Catalunya
Ràdio. Els gats fan...
meu.
Les vaques...
mm.
I els esquirols...
mm.
Bup, bup.
Bum-bum?
Sí, que no ho saps. Aquest any la mascota de la Pirena és l'esquirol de Beri, l'aigua del Pirineu.
Aconseguir-lo és molt fàcil. Només has de col·leccionar 30 punts que trobaràs a les etiquetes de les ampolles de litre i mig de Beri.
Escolta, i si els esquirols fan bup-bup, els gossos què fan?
Els gossos tiren els trineus dels participants de la Pirena.
Informa't en detall de la promoció a Beri.es. Amb Beri, sent l'efecte Pirineu.
Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. Alpunthabitatge.cat.
Alpunthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Demani el menú My Way a elcangrejoloco.com.
Si tens 3 minuts, estàs al dia de TV3, perquè TV3 estrena un nou servei. TV3 Minuts, on trobaràs un resum de 3 minuts dels programes més vistos de TV3, l'últim informatiu, l'últim capítol de la teva sèrie o l'últim magazín. Ara, siguis on siguis, no et perdis res de TV3. Tens TV3 Minuts al teu mòbil, a la web tv3minuts.cat i com a podcast. TV3 Minuts, no t'ho perdis.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
És el moment d'obrir a l'Ofici de Viure el bloc de notes de cada divendres d'Àlex Rovira. Bona nit, Àlex, ben retrobat.
Bona nit, estimat Gaspar.
A punt pel cap de setmana.
A punt.
Tot i que l'Àlex Rovira ens confessava que, com que, recordo que fa unes setmanes ens deies que, com que pots organitzar-te el temps,
sí,
de manera que de vegades segur que acabes treballant més que no pas si tinguessis...
Bé, és el problema que tenim els autònoms, sí, sí, no? Que com el nostre cap som nosaltres mateixos...
Però recordo
posem...
que un dia ens deies que vas anar a passejar al bosc a primera, sí, hora del matí d'un divendres...
Hi ha un exercici molt recomanable, si pots, clar, i això sí, si tens la possibilitat de... Si has triat l'opció de treballar en quelcom que tu vols i has assumit el risc de tirar endavant el teu projecte, que és llevar-se molt aviat al matí, en aquelles hores de matinada de 5:45 fins a 8:00 del matí, que els nanos es lleven i esmorzes, tens 2 hores de silenci, 3 hores de silenci total i absolut, que et poden rendir tant com una jornada laboral de 8 hores, amb la normalitat del tràfic i del moviment i del soroll del telèfon, no? Uh-huh. I això dona molt de sí.
I ha aconseguit algun dels bons propòsits que es va fer en començar l'any, l'Àlex Rovira, en el sentit, sí, de tenir més temps,
sí,
i també per convertir-lo en els fills.
La veritat és que et deia l'any passat que la meva carta als Reis demanava 2 coses, no? La primera, per mi, egoistament, tenir més temps, no tan lliure, sinó temps per poder triar què fer, i l'altra, doncs, consciència perquè la gent triés un bon governant, i estic content, perquè m'agrada molt això de l'Obama. Com està anant? Et manifesto clarament la meva tendència. Seria magnífic que un president americà fos negre, fos jove i amb uns plantejaments tan cenots, aparentment, com sembla que té aquest home, si no tenim cap disgust, no?
Doncs anirem seguint la trajectòria de l'Obama.
A veure.
Tot i que en aquest programa tampoc és que ens toqui massa.
En qualsevol cas, millor que els halcons que ara hi ha al Pentàgon i a la Casa Blanca.
Bé, doncs, Àlex Rovira, per què vivim? Aquesta és la pregunta que ens, sí, fem, commemorant, d'altra banda, un aniversari, el de Viktor Frankl, que és, com si diguéssim, l'autor de capçalera de l'Àlex Rovira.
Sí, de fet, el llibre de referència més important de Viktor Frankl, recordem que Viktor Frankl és fer un doctor en medicina que va néixer a Viena l'any 1905 i que va sobreviure a l'experiència de 4 camps d'extermini, incloent el d'Auschwitz entre l'any 1942 i el 1945. Els seus pares la seva dona, els seus germans, tots van morir en l'Holocaust. Ell va sobreviure. I d'aquesta experiència tan terrible em va extreure unes conclusions extraordinàries que va deixar escrites en diferents llibres, però sobretot el llibre més destacat, i que és el seu 70 aniversari, que se celebra el 70 aniversari del llibre, és El hombre en busca de sentido, l'home que busca el sentit, que és un llibre impressionant, no només pel relat de lo que implicava la vivència en els camps d'extermini, que a més és un territori recurrent de la literatura, de la ficció, perquè ens porta a lo pitjor i a lo millor de l'ésser humà, amb el sentit de la bona gent, de la generositat d'alguns, però també del patiment, de lo pitjor, de lo més baix de l'ésser humà. I en aquest llibre, ell, a part d'aquest relat, va treure una sèrie de conclusions molt importants sobre com funciona l'ésser humà. Va incorporar, probablement és el millor llibre sobre anàlisi existencial que s'ha fet, i va trencar molts tòpics, no? O va complementar molts tòpics, no? Com el principi del plaer de Freud. Què és el que ens fa viure? Ens fa viure el plaer? No, Frankl diu que el que ens fa viure és trobar el sentit a l'existència, no? June, July and August
It's probably hard to plan ahead. Però han passat 70 anys. Fins a quin punt aquest llibre continua essent vigent, malgrat que no hi ha exactament la mateixa penúria, eh?
Exactament, aquesta és la pregunta. Però, de fet, si tu te'l llegeixes... Jo és un llibre que recomano amb vehemència. Si no n'he regalat 300, no n'he regalat cap.
Ara sé per què es ven tant.
De veritat. I, a més, és que en un moment determinat a mi em va ajudar moltíssim. I tothom que l'ha llegit... no és un llibre fàcil, eh? Perquè és un llibre que et fa patir molt, però que també t'emociona molt i t'aporta molt. Perquè és terrible. És terrible i, a la vegada, és molt revelador, molt lúcid. Mira... actualment, avui en dia, sembla que el que està de moda, que l'estètic, és el pessimisme, la resignació, la mandra, fins i tot la mala llet, no? I el missatge de Viktor Frankl és una crida claríssima a l'optimisme. És una crida claríssima a la no resignació. És una crida claríssima a exercir la nostra llibertat des de la responsabilitat. Frankl defensava que el que necessitem és un canvi radical a la nostra actitud cap a la vida, ja que no som nosaltres els que hem d'esperar quelcom de la vida, sinó que és la vida la que està esperant quelcom de nosaltres, no? I que aquesta resposta requereix una acció coherent basada en el compromís amb l'altre. En última instància, deia Frankl, viure significa assumir la responsabilitat de trobar la resposta correcta als problemes que planteja la vida i complir les tasques que la vida ens dona contínuament a cada persona. Ell què diu? Diu, mira, t'ho poden prendre tot. Et poden prendre, els poden matar els éssers estimats, et poden aniquilar la dignitat, et poden deixar sense menjar. Diu, però hi ha quelcom que no et poden prendre mai, si no et prenen la vida i un llindar de consciència, que és el que ell definia com l'última de les llibertats humanes. Quina és aquesta última de les llibertats que mai ningú ens pot prendre? La de triar la nostra actitud davant de qualsevol circumstància, diu Viktor Frankl. Tenim la llibertat de decidir des de la consciència què volem fer en cada instant, davant del repte, davant de la dificultat, davant de la crisi.
Però per això cal un treball interior que Frankl, evidentment, havia fet...
Forçat perquè, per les circumstàncies, també.
Perquè pensem que les actituds són sempre conseqüència d'una determinada circumstància. O sigui, moltes vegades tenim la sensació que no podem fer res per evitar aquella actitud fruit d'una determinada circumstància. Frankl era un savi quan va veure que això estava a les seves mans.
Clar, és que ell trenca un paradigma en el fet de dir que, en primer lloc, en aquell moment es considerava... I durant bastants anys va estar molt de boga el pensament del conductisme, no? És a dir, nosaltres, entre l'estímul i la resposta, no tenim un espai de decisió. Doncs no, Frankl diu, això és mentida. Entre qualsevol estímul, entre qualsevol cosa que et diuen, qualsevol repte que et posa la vida, i la teva resposta, tu pots parar-te, pensar i decidir què és el que vols donar. Per tant, no hi ha res més que et condicioni que la teva llibertat de triar. I ell ho explica, diu que en el camp de concentració hi havia gent egoista, miserable... A banda dels torturadors, a banda dels soldats, a banda dels militars, no?, de l'exèrcit nazi, però hi havia, diu, encara que fossin pocs, hi havia persones que oferien proves suficients de que a l'home se li pot treure tot, a la persona, a l'ésser humà se li pot treure tot, però no la llibertat de triar el seu propi camí. Diu, i va ser en la constatació de l'observació que hi havia en aquestes persones que davant del dolor, davant de la misèria, donaven tot el que tenien, que em vaig donar compte que no estem determinats, que nosaltres ens podem determinar i que en últim i que en darrer lloc el que es determina és un a si mateix. Diu, el patiment és un aspecte de la vida que no podem eliminar, com no podem eliminar la mort, però precisament perquè sense la vida i el patiment aquesta no seria real. Per tant, què és el que ens sosté davant de la saber que hi ha la mort, saber que hi ha el patiment? Frankl diu, mira, diu, per què vivim? què és el que dona sentit a la vida? Està molt clar, és l'amor. L'amor a algú o l'amor a alguna cosa. Per això, quan ell va tornar a la seva consulta analítica de psicoteràpia, perquè ell havia estat format com psicoanalista, entre altres coses, i algú se li apropava i li deia, escolti, jo ja no trobo un sentit a la meva vida, i li deia, vostè per què no es suïcida? I deia, home, perquè jo tinc algú que estimo, o perquè tinc quelcom que vull fer. I aquesta és la reflexió que volíem compartir avui en el quadern de notes. A part de convidar a la lectura del llibre de Viktor Frankl, l'home que busca el sentit, l'home en busca del sentido.
Em sembla que no hi ha traducció al català.
No, em sembla que no. Em sembla que no, però en castellà és l'home en busca de sentido. Doncs, perquè és molt estimulant, és, bueno, per què vivim? Perquè moltes vegades, què és el que ens fa que posem energia en el fet de viure, en l'ofici de viure, no? Yeah. Què és el que fa que posem energia? Doncs senzillament el que ens mobilitza són les emocions, la voluntat d'estimar, la voluntat de que hi hagi quelcom que creixi, que estigui bé. Això és el gran mobilitzador, el gran activador d'energia.
Més coses que podem aprendre de Frankl, la confiança en què nosaltres podem col·locar el nostre granet de sorra en la vida.
Exactament, Gaspar. Aquest és un... hi ha molts missatges en l'obra de Frankl, però un, com deia, més trobar un sentit de la vida a través del creixement espiritual i psicològic en l'exercici del lliurament, de l'amor, de la cooperació, del compromís, de la construcció de la qualitat, en definitiva, i l'altre molt important, com tu deies, la confiança, l'esperança. Deia Frankl, diu, mira, al final, qui transforma la seva vida és aquell que és capaç de transcendir els estrets límits de l'existència quan aquesta se centra només en un mateix. Realment, quan nosaltres tenim la creença ferma de que podem fer una important contribució a la vida, una visió, un projecte, que d'això n'hem parlat moltes vegades, quan això es produeix, tenim també un altre combustible que ens ajudarà a tirar endavant.
Realment, la vida centrada en un mateix és, efectivament, molt estreta, de mires,
I pot ser avorridíssima.
I avorridíssima, efectivament, avorridíssima. No?
Sí, Gaspar. Llavors, clar, en aquest sentit, ell que va tenir l'experiència terrible de contrastar amb la seva pròpia experiència amb una realitat dramàtica de la qual no només en va sortir, va sobreviure, sinó que, a més, li va donar un conjunt de reflexions i un conjunt de vivències que li van permetre veure que realment l'ésser humà és capaç de ser un diable, però també de superar la seva dimensió humana i fins i tot arribar a una dimensió espiritual en el servei i en el lliurament als altres, no?
Aquest és el bloc de notes de l'Àlex Rovira. Recordo que al web catradio.cat podeu baixar-vos qualsevol dels blocs de notes de les seccions endarrerides, totes les que va més en aquesta temporada de l'Ofici de Viure de l'Àlex Rovira. Podeu anar també al seu web on trobareu més informació, més articles, entrevistes, llibres...
I l'enllaç amb l'Ofici de Viure.
Molt bé. I el llibre, l'últim llibre, és escrit amb Francesc Miralles i es titula Laberint de la Felicitat. Àlex, moltes gràcies, molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies i una vida plena de sentit.
T'ho donem tot. Informació. Entreteniment. Esports. Humor. Tertúlia. Participació. Música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Aquest és un missatge pel Joan. Ja sé que no és el teu sant ni el teu aniversari, però estava pensant en tu i volia que ho sabessis. Tinc moltes ganes de veure't. A veure si ens truquem i fem una xerradeta. Un petó.
Sempre hi ha algú que pensa en tu i que t'espera. A la carretera, pren-t'ho amb calma. No et distreguis i pensa en tu.
Ha estat un missatge de Cessa i Aucat, autopistes del grup Abertis.
A Hipercor t'endús un paquet de 32 rotlles més 8 de gratis o doble de 8 rotlles més 6 de gratis de paper higiènic Renova per només 7,49 euros.
Tengo ganas de vivir.
Perquè m'estalvien fins i tot problemes. Hipercor. I per millor.
Ja ha començat el Festival de Cançó Barnasants 2008, ple de concerts, estrenes discogràfiques i presentacions exclusives. Aquests dies, Marina Rossell, José Bagotson, Francisco Villa i Ismael Serrano, entre d'altres. Més informació a www.barnasants.com. Venda d'entrades al Teleentrada, 902 10 12 12.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Aquesta setmana hem tancat l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb el camí cap a la felicitat, segons l'escriptora Louise Hay. Louise Hay va ser una nena maltractada psicològica, física i sexualment. La seva imatge de si mateixa es va deteriorar fins al punt que només atreia a la seva vida homes que li feien mal. Sobre això va escriure: una gran tragèdia pot convertir-se en la millor experiència de la nostra vida si l'abordem de forma que ens ajudi a créixer. Les nostres relacions són miralls de nosaltres mateixos. L'única manera de canviar els altres és començar per canviar-nos a nosaltres mateixos. Canvia, doncs, els teus models mentals i veuràs com els altres també canvien. Tot allò que triem pensar sobre nosaltres mateixos i sobre la vida es transforma en la nostra realitat i va creant el nostre futur. Tots som mestres i alumnes. Pregunta't, doncs, què has vingut a aprendre i què has vingut a ensenyar. Quan creem pau, harmonia i equilibri a les nostres ments, això és el que trobem a les nostres vides. I l'última frase de Louise Hay, amb la qual acabem l'Ofici de Viure: els vaixells estan segurs si romanen a port, però no van ser creats per aquesta tasca. Molt bon cap de setmana.